Aquesta és una classe sobre la poesia de Verdaguer, però també sobre un aspecte de la llengua de la seva època, la llengua literària oral en un registre formal, quan es llegeix un text escrit o quan es parla en públic. I això des de la perspectiva del català oriental i a Catalunya. L'he titulat Els dos Verdaguers, perquè el mateix Verdaguer, a partir d'un cert moment, divideix la seva producció poètica en dos grups diferenciats, segons la intenció i segons el públic a què anava destinada. Això es veu molt clar, per exemple, amb l'adopció dels plurals femenins acabats amb ES, en comptes dels plurals acabats amb AS, que era la manera que s'havia generalitzat a partir del segle XVII. I per veure-ho, analitzarem una composició molt coneguda de Verdaguer, L'Honoi de la Mare. Ara bé, la recuperació de la grafia amb ES introduïa una distorsió en els hàbits de lectura dels catalans. Per saber fins a quin punt això era així, ens fixarem en la pronúncia que Verdaguer i la gent de la seva generació donaven al català quan llegien. Serà, doncs, una classe tant de llengua com de literatura. Però volia advertir abans que aquests dos mons de què parlava, aquests dos verdaguers, no són compartiments estancs. Perquè, per començar, no hi ha només dos verdaguers. És veritat que d'entrada hi ha dos verdaguers molt visibles. El verdaguer sacerdot, preocupat per fer créixer la devoció i la pietat dels fidels, i el verdaguer poeta, ple d'ambició literària. Aquesta diferenciació és tan potent que hi ha un llibre de Josep Miracle que s'intitula justament Verdaguer amb la lira i el calze, amb la lira de poeta i amb el calze de capellà. Una relació que a vegades entra en col·lisió. Verdaguer entre la lira i el calze, podríem dir, no? Tot i això, com deia, de Verdaguer no n'hi ha dos, només. Hi ha un altre Verdaguer, per exemple, que va quedar amagat, que és el Verdaguer juvenil, que va escriure unes composicions que no van ser donades al públic fins després de la seva mort, quan es va publicar el llibre Juvenívoles, a partir dels papers que havia deixat, i una mica abans un poema mistralià que es titulava Amors d'en Jordi i Neguideta, que també va aparèixer pòstumament. Però hi ha també altres aspectes. Hi ha, per exemple, la poesia que arrela en els seus estudis i en el seu ensenyament, en l'ensenyament que va rebre de la perspectiva neoclàssica. Per exemple, Dos màrtirs de ma pàtria, o sigui, Llucià i Marcià. I hi ha encara un altre Verdaguer, el Verdaguer inicial, influït encara per la poesia satírica del Rector de Vallfogona, el Verdaguer que escriu Els goigs de Sant Taló. Hi havia un professor al seminari que li prenia el pèl anomenant-lo pel segon cognom, que és Sant Taló, i li deia Sant Taló, no? I aleshores ell va fer uns goigs de Sant Taló, que per falta de cantors se'ls canta ell mateix en la seva parròquia de Folgueroles. Són aspectes de la seva vida, de la seva formació, que ell no va divulgar. Avui ho coneixem, però mentre ell va ser viu, tot això va quedar amagat. I després hi ha, naturalment, els llibres ambiciosos literàriament, editats d'una manera fins i tot luxosa, com és el cas de l'Atlàntida, editat en paper de fil, un paper de fil especial, amb un disseny de Domènech i Montaner, o l'edició del Canigó, amb un mapa de la muntanya, que el tenim aquí, mapa litogràfic del Canigó i dels Pirineus. I, a més, en aquesta edició s'hi guarda un full de la publicitat de fins al 24 de desembre de 1885, en què s'anuncia i s'explica que ha aparegut aquest llibre i es descriu aquesta edició del Canigó, el 1885, quan el llibre es va difondre el 1886. Hi havia, doncs, aquest Verdaguer que coneixem i que és el Verdaguer de les grans creacions, de l'Atlàntida, del Canigó, aquest Verdaguer tan ambiciós literàriament. Però hi ha un altre Verdaguer, no? El Verdaguer que aspira a exercir la seva influència sobre la devoció dels catalans, que volia enfortir amb cants religiosos la pietat popular. Eren dos verdaguers, si es vol, però dos verdaguers que es fusionaven quan convenia, dues vocacions que transitaven d'un àmbit a l'altre d'una manera tan insensible que a vegades aquesta dualitat ens ha passat desapercebuda. Hi ha un llibre, potser, que reflecteix més que cap altre aquest trànsit entre els poemes devots i els poemes de màxima ambició literària. Aquest llibre és Idil·lis i cants místics, publicat el 1879. És un recull de composicions, inicialment, moltes, de caràcter popular, que sota el paraigua del misticisme, amb les referències a Sant Joan de la Creu, a Santa Teresa, al Càntic dels Càntics o Ramon Llull, apareixen de cop enlairades al jardí on habiten els serafins, per dir-ho amb les paraules de Milà. El llibre Idil·lis i cants místics, publicat 2 anys després de l'Atlàntida, reflecteix molt bé aquest trànsit d'un món a l'altre, del món devot al de l'ambició literària. De fet, el llibre recull tota una sèrie de cants piadosos, reelaborats, però només s'han de comparar aquestes edicions, per exemple, amb un exemplar de l'Atlàntida o del Canigó, per veure que aquestes són publicacions molt més modestes, dirigides a un públic més majoritari. Les 3 primeres edicions del llibre, totes de petit format, es dirigeixen a un lector més popular que el de l'Atlàntida. Verdaguer afiançava així la faceta d'exaltador de la devoció cristiana que equilibrava el conjunt de la seva producció poètica. Altres vegades Verdaguer gairebé no es mou de la seva font d'inspiració, de l'estímul que l'impulsa, arrelat a la pietat popular. I ho explica ell mateix, el pròleg de les veus del bon pastor amb una humilitat colpidora. Ordenat que vaig ser de sacerdot, m'hauria estimat més ser peu de predicador que cap de poeta. Més desesperançat de fer mai un sermó, per a consolar-me'n, me posia a dictar càntics morals a l'estil dels que soleu entonar en vostres missions abans de pujar a la trona. Aquestes lletres, populars ja algunes, altres arraconades, des de llavors, sense gosar obrir els ulls a la llum del sol, veus-les aquí. Algunes són escrites a l'escalfor de la divina paraula i altres me les posà a la ploma un mot de vostres lletres o de les que llegides de vostres predecessors, els missionistes franciscans d'Escornalbou, i quina més, quina menys, totes porten vostre segell i vostre esperit, que és lo veritable esperit religiós de l'antiga Catalunya. Vostres són, doncs, gairebé tots, per la matèria i per la forma. Ni jo em gosaria reclamar com a pròpia altra cosa que el fil poètic amb què mal lligades aquelles espigues del camp de l'Evangeli que us ofereix. Els franciscans d'Escornalbou feien missions i en aquestes missions publicaven petits llibrets i aquests llibrets contenien composicions poètiques devotes, que són les que Verdaguer després aprofitarà. Aquí hi ha una edició del 18, una de 1800, una altra de 1830... Sempre són composicions poètiques que apareixen a dintre d'aquests reculls. El que fa Verdaguer, doncs, és continuar una tradició que ja existia. Per exemple, la Passió de Sant Pere, les Cobles de la Mort i Passió de Jesucrist, tenim una edició de finals del 18, començament del 19, Jesucrist, la passió vostra, tots la devem contemplar, el màncula de Sant Pere, quan sentir el gall cantar. Doncs Verdaguer comença igual, Jesucrist, la passió vostra, ajudeu-me a cantar, més morint per culpa nostra, què faré si no plorar? Va introduint canvis, però, de fet, manté bastant l'estructura que tenia la Passió de Sant Pere. és una publicació humil, com es pot veure, perquè va dirigida a un públic senzill, a un públic popular. Hi ha una visió de Verdaguer que potser l'ha perjudicat, el Verdaguer de les estampetes, el Verdaguer de tants i tants recordatoris de comunió, estampes de botes, recordatoris de funció. Però avui el que m'agradaria fer justament és parlar d'aquest Verdaguer popular, perquè això ens descobrirà moltes coses sobre la persona de Verdaguer i fins i tot sobre la literatura i la llengua de la seva època. D'entrada, hi ha una cosa que diferencia aquests dos àmbits de la seva producció, que és el vehicle de transmissió. Aquests poemes de bots a vegades s'imprimien en fulls volants, que es venien a un preu molt baix, com aquests que tenim aquí. Aquests fulls, dels quals se'n van fer moltíssims, Verdaguer els recull després en forma de llibre. Un llibre, diguem-ne, convencional, que és aquest, Càntics de mossèn Jacinto Verdaguer, en què hi ha totes aquestes composicions, com un llibre de poesies normal, i això es publica el 1889. Simultàniament publica això mateix, però amb les partitures, perquè eren composicions piadoses perquè la gent les cantés. Doncs aquí tenim una versió del mateix any d'aquests càntics amb les músiques de cada cançó. Però, esclar, la gràcia és veure'ls tal com van aparèixer, en la forma inicial en què es van divulgar. Un llibreter, que es deia Joan Baptista Batlle, va reunir algunes col·leccions d'aquests càntics. I aquí en veiem una col·lecció completa, amb els fulls que es repartien o es venien a un preu insignificant, amb mides diferents, no?, que reuneix tots aquests càntics. Un d'aquests càntics fa veure fins a quin punt per Verdaguer no hi havia tanta contradicció entre l'ambició literària de les seves poesies majors i aquestes poesies devotes, tot i que ell no s'està de dir que no tenen cap valor, que són pobres i miserables. Perquè aquest poema, per exemple, L'Ossant Rosari, és una composició completament popular. Però fixem-nos quin hipèrbaton més fort que tenim aquí, en aquest tros, no? Del cel lo rosari, per qui vol pujar-hi, l'escala serà. Cada Ave Maria, un graó seria, la glòria un replà. És la comparació dels misteris del rosari com una escala. Però fixem-nos en l'hipèrbaton. Lo rosari serà l'escala del cel per qui vol pujar-hi. Realment és un hipèrbaton molt fort. I, en canvi, apareix en una composició completament popular que llisca amb una naturalitat sorprenent. Si hi ha, doncs, dos vehicles de transmissió, hi ha també dos estils. Però, a més, hi ha dues ortografies. I més coses, com veurem. Això de les dues ortografies ja va ser observat per diversos autors. Marià Grandia, el 1889, escriu: a propòsit de la disputa ortogràfica entre els plurals acabats femenins, acabats en vas o acabats en ves, diu: no en sabem explicar perquè la A final del singular femení o masculí s'ha de convertir en E en plural. Vol dir, no ens expliquem per què casa, que acaba en va, quan escrivem en plural s'ha de posar cases. La major part de Catalunya conserva editar en plural. Vol dir que la major part de Catalunya diuen casa i el plural cases exactament igual. La simplicitat i claredat del llenguatge exigeix que es conservi i per això la conserven tots els gramàtics i els millors escriptors, inclús mossèn Verdaguer, qui conserva dita A en plural en ses fulles de propaganda. I fins i tot Verdaguer, que escriu els plurals femenins en ves, escriu en va els plurals en els seus fulls de propaganda. Hi ha, efectivament, dues ortografies en els textos de Verdaguer. Les composicions més ambicioses, les que van dirigides a un públic culte, els seus llibres, la major part dels seus llibres, els plurals femenins s'escriuen en ves. En canvi, en els fulls volants, en alguns llibres de devoció, com per exemple La Passió de Nostre Senyor Jesucrist, els plurals femenins són en va. Aquesta diferència dels plurals femenins escrits en va o escrits en ve era una cosa plenament conscient en Verdaguer. Hi ha una composició que és molt il·lustrativa d'aquest pas des de l'àmbit popular a l'àmbit culte. Tan il·lustrativa que, de fet, és una composició que prové d'una cançó popular, de dues cançons populars, en realitat, i fusionades, transformades i convertides en una cançó que es divulga popularment a partir d'un full volant. Aquesta composició, Verdaguer l'aprofita després per publicar-la a Idil·lis i Cants Místics, però la seguirà publicant com a full volant independentment. De manera que els dos circuits que comentàvem abans, els dos àmbits de divulgació, l'àmbit popular i l'àmbit culte, van funcionant paral·lelament. Per això és tan interessant, perquè tenim tots els passos que ens permeten veure tots els canvis que ell va introduint. I tenim, sobretot, un full volant, el primer full volant en què ell divulga aquesta cançó, amb les correccions fetes per Verdaguer per transformar-lo en el poema que apareixerà a Idil·lis i Cants Místics. Aquesta és la imatge d'aquest full volant conservat a la Biblioteca de Catalunya amb les correccions de Verdaguer. Aquí veiem tots els canvis que introdueix per adaptar aquesta cançó i convertir-la en una peça d'Idil·lis i Cants Místics. I sabem perfectament que tots aquests canvis es van fer expressament per a l'edició d'Idil·lis i Cants Místics, en primer lloc perquè si agafem la versió d'Idil·lis i Cants Místics coincideix exactament amb, tots, amb aquesta versió corregida i amb tots aquests canvis, i per si hi hagués cap dubte, fins i tot hi ha una nota darrere del mot Poliol, hi ha un 7 que correspon a la nota que apareix a Idil·lis i Cants Místics. Però el que ens interessa sobretot és veure els canvis que introdueix Verdaguer. Aquests canvis, n'hi ha un de molt vistent. Tots els plurals femenins, mas rosses trenes, les cadenes, orenetes, amoretes, tots apareixen corregits per l'edició d'Idil·lis i Cants Místics en E. En la A del femení passa a E. No són els únics canvis, però el que és curiós és que quan això es publica després en forma de càntic, en forma del full volant que es repartia i que ja hem vist que era dels vehicles habituals de divulgació dels poemes més populars de Verdaguer, en el cas d'aquests fulls volants es recuperen els plurals femenins amb AS. I no només els plurals femenins, perquè els canvis no són només ortogràfics. Hi ha altres canvis, per exemple, morfològics. L'ús del subjuntiu. No plores, diu Idil·lis i Cants Místics, no ploris, deien els fulls volants. La substitució de la locució per a, per la forma per. Curiosament, per a era la forma considerada tradicional, la forma per era la forma considerada culta, no? I fins i tot, encara lèxicament, ens podríem referir a l'eliminació d'un vulgarisme com música, que és la forma segura, és la forma que convé a l'accentuació del verb, en la versió en llibre, que desapareix, però que en canvi es recupera els càntics, el full volant dels càntics. El que és rellevant justament és això, que no solament hi ha uns canvis ortogràfics que podrien implicar un canvi de criteri, una evolució en els usos ortogràfics de Verdaguer, sinó que aquests canvis només serveixen per la divulgació culta, però en canvi en la divulgació en forma de full volant es continuen mantenint les versions inicials. I això es nota fins i tot perquè algunes de les correccions que Verdaguer havia introduït com a millores estilístiques es mantenen en les últimes versions dels càntics sense que hi hagi les transformacions gràfiques del llibre. Però les coses no s'acaben aquí. Aquestes diferències, abans hem parlat de diferències en el mode de transmissió, ara parlem de diferències ortogràfiques. No són, també hem parlat de diferències estilístiques, de diferències morfològiques, no són les úniques. També hi ha unes diferències ortològiques, unes diferències de pronunciació. I aquest potser és un aspecte que ens havia passat desapercebut perquè no havíem estat prou amatents a alguns aspectes de l'ortologia històrica, de la manera de pronunciar tradicional que alguns gramàtics, Milai Fontanals i altres autors anteriors, s'havien encarregat de remarcar. Precisament això permet entendre una anècdota que explica el poeta Xavier Amorós, parlant de la seva joventut, sobre un actor, la manera de pronunciar d'un actor, un actor que es deia Roig. I Xavier Amorós escriu això. Hi havia una altra cosa que em sorprenia del senyor Roig. Ell era de Reus i parlava el català d'aquí i pronunciava molt bé les paraules i posava cura. Però quan recitava el paper dels Pastorets ho feia amb un accent com si fos de Vinaixa o de les Borges Blanques. Un dia vaig preguntar-li per què el feia aquest canvi. És com està escrit, em digué. És l'estil de mossèn Cinto. No vaig preguntar res més. Jo ho vaig veure que anaven errats. No sabia per què, però hi anaven. Llavors vaig recordar que al Via Crucis les dones grans deien la lletra de les cançons com si fossin mig valencianes, amb les es tancades del tot i les os també. Era un misteri. Les es tancades i les os també. Només es podia referir a les es i les os àtones que es marcaven d'aquesta manera, per tradició. La diferència entre els plurals amb as i els plurals amb es no era una disputa només ortogràfica. Era també una disputa de pronunciació. Això és el que explica que hi hagués tantes discussions, tants enfrontaments, això que Carné anomenava la batracomiomàquia de les as i les es, no? les lluites entre els gramàtics sobre si eren millors els plurals amb as o els plurals amb es. No era una disputa només ortogràfica, era una disputa de pronúncia, i això és el que explica que fos tan difícil d'arribar a un acord. Això ens ho explica Milai Fontanals amb un article titulat Quatre mots sobre ortografia catalana, que és molt aclaridor. Perquè Milai Fontanals fa veure que al darrere d'aquestes dues grafies hi havia dues pronúncies. I aleshores el que ell recomana és que els escriptors facin servir una o altra ortografia segons si volen que es pronunciï d'una manera o d'una altra. I quines són aquestes pronúncies? És la pronúncia que diferencia el català oriental del català occidental, però també és la pronúncia que diferencia el català acadèmic, el català tradicional, el català que abans s'havia ensenyat com a correcte i que s'estava perdent en aquells moments. Diu Milà, qualsevol sia el sistema ortogràfic que s'accepti, a ell se deu acomodar la pronunciació. I així es procurarem fer-ho des del principi, llegint, per exemple, en Ausias Marc, assenyalades i no assenyalades. En López Soler, astre benigne i no astre benigne. En Aribau, serres i no serres. Llavors i no llavors. Si aquesta no passa, si aquesta norma no s'accepta, deuria passar i valdre la regla següent. El poeta que vulga que un consonant, un assonant o molts assonants se formin seguint la seva pròpia pronúncia vulgar i no la més literària o la més clàssica, que ho mostri en l'ortografia. Fixem-nos, parla de la pronúncia vulgar al costat de la pronúncia literària i clàssica, la pronúncia acadèmica que encara havia pervingut des de segles endarrere. Exemple. Si vol que ar se pronunciï a, que escrigui a i no ar. Si vol que les finals es pronunciïn as, és a dir, es, que escrigui as i no es. Motiu. L'udit poeta no ha de voler que el llegidor, que per sistema o per naixença usa d'una pronunciació més clàssica, endevini o accepti la del mateix poeta si aquest no es dona el treball d'advertir-la. És a dir, el poeta no ha de voler que el llegidor, que per sistema, és a dir, perquè creu que s'ha de fer així, perquè ha estat ensenyat d'aquesta manera, perquè creu que aquesta és la forma correcta gramaticalment, o per naixença, és a dir, perquè prové d'una zona en què dialectalment es mantenen els plurals femenins amb ES. Si aquest llegidor usa d'una pronunciació més clàssica, aquest no ha d'endevinar si el poeta vol que es pronunciï d'una altra manera. La grafia comportava una pronúncia, doncs, i Verdaguer no volia forçar el lector popular a esforçar-se a afectar una pronúncia acadèmica, una pronúncia literària que era fora dels seus hàbits. Això és una cosa que podem veure en els escrits i en algunes reflexions de gramàtics anterior, del segle XIX o d'abans, no? Al segle XX aquest record d'aquesta pronúncia acadèmica es perd, però encara ho podem demostrar o ho podem comprovar d'una manera excepcional perquè ens ha arribat una gravació feta pel mateix Verdaguer, en què llegeix dos poemes del seu llibre Caritat. En aquesta gravació podem detectar la pervivència al final d'aquesta pronúncia acadèmica, que és la pronúncia que Verdaguer continuava adoptant en els poemes, en les composicions. Això és un cilindre de cera. Un cilindre de cera com aquest és el que va gravar Jacint Verdaguer quan un seminarista l'any 1898 el va portar a Vic perquè ell pogués enregistrar una composició, una poesia. Naturalment aquests cilindres de cera són bastant fràgils, la cera es fa malbé, va ser enregistrat en un disc de 78 revolucions per minut. Aquest disc de 78 revolucions després va ser passat a cinta. Aquesta cinta, que es conserva a l'Arxiu Nacional de Catalunya, a la Fonoteca Històrica Jaume Font, i a partir d'aquesta cinta s'ha fet una gravació digital.
Thank you.
Aquesta és la pronúncia que Verdaguer havia après a l'hora de llegir en català. Hi ha algun cas en què el sistema no s'aplica amb exactitud per interferència de la llengua parlada. Hi ha alguns altres casos curiosos també en què Verdaguer no llegeix el text del llibre i introdueix alguns canvis. Per exemple, quan diu esteles en lloc d'estrelles, o quan diu mon pare en comptes de el meu pare, que és el que diu el text. Això són canvis que s'haurien d'introduir en una edició crítica del poema, d'aquests poemes, com a variants d'autor, encara que siguin orals. S'hauria de veure si són errors de lectura o si responen a la voluntat conscient de l'autor de millorar el text mentre llegia. Es tracta de la gravació més antiga que tenim d'algú que llegeix en català i observem que, d'acord amb aquesta pronúncia tradicional, la A àtona es pronuncia neutra perquè s'identifica amb una A, amb una variant de la A, sense cap problema, i per tant diu n'és ben plantada, na margarida, l'hermosa noia. I en canvi la E es pronuncia amb el seu timbre, encara que sigui àtona, na margarida de vall de neu. Això passa amb la E no accentuada, però passa amb la O àtona també. Per tant, pronuncia no veu los lliris ni les estrelles d'una manera ben clara. Les estrelles, lo sec desembre. En canvi, la vocal neutra, la A neutra, es continua mantenint amb tota normalitat. Li diuen rossa. Si per una banda els plurals femenins s'escriuen amb S, no és el mateix cas els plurals, la tercera persona del plural, de la primera conjugació que avui escrivim amb B, però que en aquesta època encara es fan amb A. Roden. En canvi, sa pobre mare de penes morta. Te portaré. No, te portaré. Lo dolent fill la troba que dormia, tot somiant. Portant-lo en sa mà dreta, batre-lo sent. No batre-lo sent, batre-lo sent. Cor de ma mareta. Paradoxalment, el que en aquesta època era la pronúncia acadèmica, la pronúncia culta, després serà abandonada. I la pronúncia popular, la pronúncia vulgar, és la que serà considerada la pronúncia normal. On ens porta tot això? Ens porta a entendre més bé allò que dèiem al començament, quan parlàvem dels dos Verdaguers. A partir de 1874, influït per Milà i Fontanals i per alguns gramàtics mallorquins, Verdaguer adopta la grafia dels plurals femenins acabats en es. Això implicava una determinada pronúncia, una pronúncia més clàssica, la pronúncia associada al català occidental i també associada a un major rigor lingüístic i, per tant, a una major ambició literària. El que passa és que aquesta pronúncia implicava pels catalans orientals realitzar tots els plurals femenins d'una manera que allunyava molt, massa, la llengua escrita de la llengua parlada. Per tant, la solució per Verdaguer és mantenir una llengua més col·loquial lligada a l'ortografia catalana habitual des del segle XVII, amb els plurals acabats en as, i això destinat a un lector majoritari, al lector popular. Era massa important el missatge de les composicions piadoses perquè hi interferissin escrúpols d'una exigència lingüística massa intel·lectual. Després vindrà Pompeu Fabra, i Pompeu Fabra i alguns altres gramàtics explicaran que es pot escriure les taules, però que això no implica que s'hagi de pronunciar així i que els catalans orientals poden pronunciar les taules, que tant la A com la E atona es pronunciaven igual. Tot això, que és el descobriment de la vocal neutra com un so de confluència entre la A i la E atona, vindrà després. Verdaguer no ho aplicarà mai a la seva dicció. Però, en canvi, al final de la seva vida, Verdaguer deixarà d'escriure plurals en bas, fins i tot en els fulls que en deien de propaganda, en els fulls piadosos. Al final, els dos Verdaguers confluiran altra vegada en un.